voici le printemps. Coucou, le beau soleil brille. Coucou, et les yeux des filles. Coucou, enfin tout autant. Que faites-vous? Que faites-vous encore à son
lit? Doncs 31.000 persones, en concret 31.025 aquest cap de setmana estaran de festa, i de festa grossa, perquè avui acaben els exàmens de la selectivitat.
Bravo. Està bravo.
3 dies de proves molt intensos. Bravo. 31.025 estudiants catalans s'hi han enfrontat. Van començar dimecres aquestes proves amb l'examen de català. I en aquell examen de català la majoria de gent va triar l'opció B. Hi havia l'opció A i la B, però la majoria va triar la B. I per què? Per què la majoria va triar la B? Doncs perquè hi havia un article molt interessant i molt curiós titulat Per què no orinen els ocells? Escrit per l'entomòleg Albert Massó. Un cop fet l'examen, els comentaris als passadissos de les universitats on s'estaven fent aquestes proves sobre si els ocells orinaven o no, estaven en boca de tothom. Saps què vull dir-te? O sigui, sí, estudiants clar. De la selectivitat sí, sí. Parlant de si els ocells orinen sí. O no orinen.
Un tema per ensopar qualsevol.
Sí, sí, sí. Bé, Albert Massó, bona tarda, com estem?
Bona tarda, bé.
L'Albert és entomòleg del Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona i, a més, des d'aquesta setmana, un dels homes de la setmana, perquè un dels seus textos ha aparegut en aquest examen de la selectivitat. Sí. Això, Albert, et va agafar per sorpresa o ja ho sabies?
No ho sabia, no.
No tenies ni idea.
Havia tingut moltes visites a la revista Mètode, que és on havia publicat l'article, però no sabia que t'hagués escollit, no?
I com ho vas saber?
Pues mira, que m'ho va dir el meu fill, que va fer la prova, em va dir, escolta, ja...
No fotis.
I dic, en sèrio, em pensava que m'ho deia en broma, i després ja em van trucar altres, que em van dir, mira, això és això. I, bon, pues mira.
El teu fill feia la selectivitat aquest any?
Sí.
I el teu fill va agafar l'opció B?
Sí.
I li va tocar analitzar un article escrit pel seu pare.
Sí, exactament.
Caram. Jo faig l'examen i allà hi poso, escolteu, preguntar-li al meu pare, saps? Si ja està, ja representa que ho saps.
Sí.
Espectacular. Efectivament, aquest article de divulgació va ser publicat a la revista digital Mètode de la Universitat de València.
Sí.
Era un encàrrec sobre aquest tema específic?
Sí, perquè aquesta revista, que divulga tota mena de ciència, física, biologia, matemàtiques, de tot tipus, doncs té una secció que es diu els perquès de Mètode, no? I llavors allà els lectors i qualsevol pot fer una pregunta. I una de les preguntes que va fer una lectora era aquesta, de que per... orina els ocells o no? I llavors m'ho van dir a mi, perquè vaig fer un llibre d'ocells amb el Francesc Juclar, una guia de totes les aus de la península Ibèrica i Balears, i llavors em van dir, pues mira, potser ho podria saber, i els hi vaig explicar, els hi vam explicar així.
I la resposta és no orina.
La resposta és que si considerem orinar el que fem nosaltres, nosaltres i la resta de mamífers,
doncs no.
És a dir, que és eliminar l'orina de la bufeta cap a l'exterior del cos, doncs pues això no ho fan
clar.
Els ocells.
No ho eliminen de la bufeta perquè la majoria d'ocells, de fet tots, llevat d'una espècie, no tenen bufeta.
Exactament.
Jo perquè he llegit l'article, perquè jo no en tenia ni idea.
Val.
Només hi ha un ocell que tingui bufeta. Aviam, xuriguera, si saps quin és.
La gaviota.
No, i tu hauries de saber perquè el coneixes bé, aquest animal.
El xuriguer.
A més, es diu gavines, eh? Aquest l'hem de suspendre de català, ha de tornar a la pau.
Jo ho he dit en castellà, perdoni, eh?
Ah, bueno.
Doncs no hauries de parlar castellà.
Ah, per què?
Oh, perquè aquí les emissions són en català.
Anglès, aquí baixa la queta i parla en anglès, que no se l'entén de res.
Estem a Castella Ràdio, eh?
Sí. Estem on...
Aviam, Albert, quin és l'ocell que té bufeta?
El grup dels estruços, però no és gaire probable que ens en trobem algun aquí, a casa nostra.
Sí.
Dels estruços.
A l'Alt Empordania.
Sí.
Home, criat en granja, sí. Mm. Doncs el que sí s'ha d'aclarir, per acabar de completar l'explicació, és que la micció, orinar, és l'etapa final del sistema excretor del nostre cos. I això vol dir que és el sistema per al qual eliminem les toxines, les substàncies que es produeixen en el metabolisme, però que no ens interessa guardar perquè serien tòxiques. I per altra banda... la defecació, que és l'etapa final d'un altre procés, que és el digestiu, com tots sabem, doncs es fa totalment separat en els mamífers per dues vies diferents, com també sabem.
Sí.
En canvi, els ocells, precisament, només tenen un orifici de sortida, que se li diu cloaca. I aleshores, el que sí que s'ha d'aclarir és que el sistema excretor el tenen els ocells, igual que nosaltres. Per exemple, tenen ronyons. Vale? Mm. De manera que els sistemes que el tenen igual que nosaltres. La diferència, per tant, no és tan gran. Què fa el ronyó? El ronyó filtra la sang i produeix un líquid, en el cas dels ocells, que aquest és un líquid que té molt contingut en àcid úric, no en urea, això després veureu que és important el perquè ho dic, i aquest líquid, que és com la nostra orina, pràcticament, doncs va a parar en una cavitat que es diu coprodeu, bueno, una cavitat en què lo important és que allà també hi van els excrements dels ocells produïts pel seu tub digestiu. Uh-huh. I aquesta barreja, que és una, és pastosa, més aviat líquida i d'un aspecte blanquinós, com tots haurem pogut veure alguna vegada,
sí,
és el que s'expulsa a l'exterior a través de la cloa. Vale? Mm. És a dir, que d'una manera així més fisiològica podríem dir, home, sí que orinen, el que passa és que clar, com que ho fan internament en aquesta cavitat, doncs esclar, el producte final és molt diferent i és barrejat amb l'altre, de manera que el més correcte és dir que no orinen, sinó que tenen un procediment diferent. Però el sistema d'excreció sí que és igual.
No sé si em permetries que ho resumíssim dient que és com si fessin el pipí i la caca junts.
Sí, ho hem dit, exactament, és així. Ho fan tot i ho barregen en aquesta cavitat interior i per això té aquest aspecte.
Això ho haguessis
posat. I aquesta barreja, aquesta barreja junt, sí, resulta que és molt rica en nitrogen i en fosfats, el qual és un bon fertilitzant i per això s'utilitza també com adob, que és el cas del guano, que allà a Sud-amèrica molt important, per exemple, i a altres llocs. Però també hi ha la curiositat, per altra banda, també, ja que estem fent això de divulgació científica, també podem dir-ho una altra cosa, i és que quan els ocells mengen, normalment doncs, plantes i així, doncs, esclar, també incorporen, ingereixen llavors d'aquestes plantes, no? Doncs bé, hi ha moltes espècies de plantes que han fet les seves llavors resistents en els líquids digestius dels ocells. De manera que, quan fan aquesta excreció final, les llavors surten tant qual havien sigut ingerides, de manera que...
I de manera que els ocells van escampant les llavors i, a més, el fertilitzant tot junt, no?
Ah, exactament. És a dir, per un cantó augmenta la dispersió de la planta, perquè, lògicament, els ocells mengen en un lloc, però excreten en un altre. I en aquest altre és on depositaran les llavors, que tindran, a més, com tu dius, molta més probabilitat de créixer bé perquè ja tindran l'adob incorporat i una certa humitat. O sigui que, en aquest sentit, té una altra funció en el ecosistema en què visquin aquests ocells, aquest fenomen de l'excreció espacial. Mm. I bon, un altre fenomen relacionat, sí. Si voleu,
endavant.
És els ocells que reposen en llocs fixes, com ara els rapinyaires, en les seves talaies, i que van formant capes d'excrements. Aquests excrements, en certs casos, poden aportar els nutrients pel creixement dels líquens. I una altra cosa molt curiosa és que alguns ocells marins, com és el cas del gavià...
Això és molt bo, això dels ocells marins m'agrada molt, explica-ho.
Sí, doncs quan hi ha algun rival, un altre ocell, que li vol pispar el peix que ha pescat, un gavià, per exemple, doncs aleshores bombardegen en aquest rival amb l'excrement aquest líquid. I també ho fan quan hi ha depredadors, jo que sé, guineus, qualsevol altre depredador, que s'acosti a les colònies de cria dels ocells.
Fixa't tu.
I això també ho podem patir a les ciutats, perquè com que això, dèiem abans, que era ric en àcid úric, no en urea, nosaltres tenim més aviat urea, en canvi els ocells tenen àcid úric, que és molt corrosiu com a tal àcid. I què passa? Pues que els ocells urbans, com el cas dels coloms, pues poden malmetre les estàtues i façanes on te reposen per això, perquè van acumulant i ho van deteriorant.
Nois, us ha quedat clar per què no orinen els ocells?
Bastant.
I totes les coses que es poden saber sobre l'orina dels ocells.
És un pou de ciència, aquest home.
Home, ja ho sabem.
També hi ha la possibilitat que et caigui el cap, eh?
Home. Sí.
És una sensació poc agradable.
Qui menys li ha passat,
crec. És poc probable, eh?
Sí, però poc probable, però tothom alguna vegada li ha passat. Albert Massó, entomòleg del Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, fotògraf de la natura també. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta tarda. Que vagi bé.
Adéu-siau.
Aquest és l'examen, en fi, que tothom va sortir content, l'examen de català, però el que la gent no en va sortir tan content va ser l'examen del de matemàtiques, que sembla que estan maleïdes a la selectivitat, perquè l'any passat es va haver de repetir l'examen per errors greus en l'enunciat, i aquest any l'examen de matemàtiques diuen que era, no difícil, no, superdifícil.
Dificilíssim.
Fins i tot els estudiants que tenien les millors notes en aquesta assignatura al batxillerat van deixar algunes preguntes en blanc. I ara mateix ja hi ha 8.000 persones que han signat una iniciativa a la plataforma change.org perquè l'examen de matemàtiques es repeteixi també aquest any perquè trobaven que era, o troben que era, massa difícil. Loli Saban és coordinadora de batxillerat de l'Escola Joan Pelegrí de Barcelona i professora de matemàtiques de batxillerat. Loli, bona tarda, com estem?
Hola, bona tarda.
Tan difícil era aquest examen de matemàtiques?
A veure, sí. La veritat és que sí, era un examen diferent, era un examen que no s'esperava, no? No era l'examen que trobes amb els exercicis típics segons els temes, que com a mínim saps que hi ha aquells que poden fer per arribar al 5, no? Vull dir, realment no hi eren, aquests no hi eren. En quant a continguts, no, és alguns continguts que s'han treballat a segon de batxillerat en la matèria, però sí que és veritat que ells una mica marquen la pauta de quins són els tipus de problemes que tu vas fent al llarg del curs. I realment no eren els exercicis o els tipus de problemes que s'esperaven.
Diuen que els enunciats eren llargs, complexos, difícils d'entendre. Abans en llegíem un. Un nedador és al mar en un ponent situat a 3 quilòmetres d'una platja recta i just al
Correcte.
Davant d'un ponent s'ha situat a la platja arran de l'aigua i vol anar a un punt A situat també arran de l'aigua i a 6 quilòmetres del ponent, de manera que el triangle NSA és un rectangle, és rectangle en el vèrtex. El nedador neda a una velocitat constant de 3 quilòmetres per hora i camina a una velocitat constant de 5 quilòmetres per hora. Aquest és el plantejament i després ve les preguntes.
Sí, clar, però aquest... Només que hagués estat acompanyat del dibuix, que altres vegades aquests tipus d'enunciats llargs venien acompanyats del dibuix. De qualsevol dibuix, si tu el feies seguint l'enunciat, doncs eren dos triangles rectangles, d'acord, és veritat. Però també és veritat que necessitaves el fet de que en recordar tant que tot i que tothom se n'hauria de recordar que la velocitat és l'espai dividit pel temps.
Ja,
clar, sí, ara ho pensava jo.
Bueno, no és que, clar, ells et diuen això és de física, no, és veritat, no és que vulgui dir que necessitin, que segur tothom que faci el de matemàtica s'ha de saber de física, però si és cert que en un examen de selectivitat tenia en compte que l'alumne en aquell moment s'ha de recordar d'això, doncs pues no cal.
Ja.
No és això, vull dir, és arribat a aquest aspecte, no era difícil, ja dic, només acompanyant amb el dibuix, que és el que en altres casos normalment el dibuix hi era. Doncs aquesta vegada el dibuix no hi era, i se l'havien de llegir, i l'havien de dibuixar, i l'havien de fer... I, bueno, tenint en compte el moment, és això, tenint en compte el moment l'alumne i el moment que ells s'hi troben de nervis, doncs trobar-te amb això t'ho fa més complicat.
Loli, s'hauria de repetir?
A veure, no el repetiran.
No, segur.
No el repetiran. Jo no crec que el repeteixin, no el repetiran. L'altra vegada va ser un error seu denunciat i una incoherència per part d'ells, perquè cada tribunal va dir una cosa diferent al moment que van detectar l'error, però en aquest cas no el repetiran.
Cada any passen coses amb els matemàtics.
Serà que no tenen temps de preparar-ho,
Bueno, l'únic és que no sé això a nosaltres com ens afectarà, no? També nosaltres, doncs, si ha de ser així, clar, tot treballem les matemàtiques segons l'examen de selectivitat, per molt que es digui que no caldria, que els continguts han de ser els que són de segon de batxillerat i no cal preparar per l'examen, doncs tothom està preocupat i vol que els seus alumnes aprovin la selectivitat.
Sí, sí, clar, es pot afectar fins i tot en la manera d'haver d'ensenyar les matemàtiques.
Exacte, sí, sí, totalment, totalment, perquè, esclar, és que és això, no? L'alumne que ha anat aprovant tots els exàmens de matemàtiques a segon de batxillerat hauria d'arribar a la selectivitat i aprovar-la.
Clar.
Sense cap dificultat, no? No seria necessari que fossin dels alumnes de 8 i de 9 només, els que aconseguissin un 5. Que ja veurem això, no?, després, però en principi això no hauria de ser així.
Esperem que siguin com a mínim una mica benevolents a l'hora de corregir.
Bueno, és el que potser tocaria ara, repetir-lo. Doncs pues no crec que ho aconseguim, però l'altre per ser una mica més laxes.
Loli, moltíssimes gràcies. Una abraçada, que vagi bé.
Moltes gràcies, adéu, bona tarda, adéu.